agua.
Rajoy y agua.
Estaba a decir un estaba.
Si este caballo viene de bonanza.
Són les 10 del matí, Giró. Avui on anirem amb la girocleta?
Mira, avui parlem de concerts. Jo estic segura que molts heu anat a molts concerts.
Cop, sempre estem parlant de concerts.
No estem parlant de concerts. Rafa, fa molt que no parlem de cap concert. De fet, no sé si ni hem parlat mai d'un concert a la girocleta. Mira què dic.
A la girocleta, val,
no,
però
et dic una cosa. Segur que heu parlat de concerts, però seguríssim que no heu parlat mai d'aquest concert, ni en sabíeu res.
A veure.
Perquè no és un concert qualsevol, senyors i senyores. És un concert que es diu, literalment, textualment, el concert de la Son.
Ui, que és per avorrits, això.
No, ara ho descobrirem. És un concert, bàsicament...
Lluís Llach,
ja us ho explico tot.
Lluís Llach.
No.
8 hores de Lluís Llach.
No. Ens hem de situar la setmana passada, la nit de dijous a divendres, i ens situem a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, d'acord? En allà, una quarantena de persones, cap a quarts de 10 de la nit, més o menys, van arribar amb una màrfega i un coixí al braç, una manta també si tenen fred, tot i que és estiu, no crec que faci falta. Doncs amb màrfega i coixí al braç anaven desfilant fins a una saleta on hi havia una llum tènua, estaven pràcticament a les enfosques, i es podien disposar al terra amb la seva màrfega i el seu coixí, així com ells creiessin que estarien més còmodes.
Al terra,
estirats.
El de Poblenou, El campus de Poblenou o el campus de Ciutadella? Bé, els dos deuen ser igual d'incòmodes.
Bàsicament,
sí.
Llavors...
per tant, donar el mateix.
Ens és igual. Es van estirar al terra i l'objectiu era...
La pregunta era molt pertinent.
Sí, l'objectiu era que dormissin, però que no dormissin de qualsevol manera. Més enllà de que havien de dormir al terra, havien de dormir... mentre, durant les 8 hores que durava el concert, sonava música, ininterrompudament. No hi havia cap moment de pausa. Música en directe.
A quina hora començava, això?
9:15. Va acabar a les 6 de la matinada. Tota la nit allà, estirats, tenien una mena de maquineta al cap i els hi anaven mirant, doncs, a l'activitat cerebral.
I la música en directe, eh?
La música en directe. I música de tot tipus. Tant electrònica com música clàssica.
Electrònica?
Però, sí, sonar. Però sempre amb un objectiu que era conciliar el son. Llavors, com estic dient, vull dir, tot té un sentit. No és que de cop i volta algú pensés, mira, sabeu què? Anem a fer un concert de la Son, a veure si la gent pot dormir mentre sona música. No. Tot plegat forma part d'una investigació a nivell europeu que el que vol és sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de la son. Ja sabem que dormir és important. Dormiu, feu el favor de dormir 8 hores al dia. I també ens volen conscienciar del potencial de la música per ajudar-nos a dormir millor i la possibilitat que ofereixi a les persones que pateixen insomni una alternativa als fàrmacs. Perquè de ben segur, espero que no sigueu vosaltres, però si no sou vosaltres, estic força convençuda que teniu algú a prop que no pot dormir, va començar a prendre algun tipus de pastilla del nivell tranquimaxina una mica més lleugera, no tan forta, i ara és impossible que dormi sense un fàrmac. Tu pots dormir sense fàrmacs?
Sí, però em costa millorar amb fàrmacs. Clar. Escolta una cosa, i quants músics eren? Era una orquestra?
Mira, ara t'ho explico. Va començar les primeres 2 hores de la nit, va començar a sonar música electrònica, en viu, que en aquest cas la va interpretar la Natasha Barrett, que forma part del duo Dream Drivers, i que va estar composta específicament per aquesta ocasió. Era música electrònica, però que teòricament ajudava a conciliar el son. Llavors...
El que estava pensant és que no em lliga. O sigui, com música electrònica pot arribar a conciliar el son?
Clar, no, perquè hi ha molts... Jo no entenc de freqüències de so. Tot això està estudiat, és molt científic. Pot semblar una bajanada, però realment hi ha molts científics al darrere estudiant-ho. Llavors, suposo que doncs, amb un ritme concret, amb unes freqüències i amb uns nivells de so, causen algun efecte a les teves neurones, al teu cervell, que et relaxa i això t'ajuda... A facilitar el son.
Que fort.
Llavors, primer van començar amb aquestes 2 hores de música electrònica i quan va acabar el concert, Llavors van començar 6 hores de música en viu gràcies a la interpretació instrumental improvisada per un quartet, que també, doncs...
Quartet.
Quatre persones. Hi havia una flauta, piano, contrabaix i més com la base elèctrica. Vale. Llavors, aquest concert a Barcelona és un concert totalment capdavanter, no n'hem vist cap d'igual, és a més un concert experimental i s'emmarca, però en una cosa molt més grossa, que és un projecte de recerca europeu que es diu Lullaby, en el projecte que participa la Universitat Pompeu Fabra, per això s'ha fet allà, i que investiga els efectes de la música sobre el son. Com us podeu imaginar, el que es deia no és quatre volats del cap que diuen, mira, anem a fer això, no, sinó que hi ha persones que han estudiat neurociència, psicologia, musicologia, informàtica i medicina, serveis pensants, que en saben molt de tot el que fan, sí. Doncs en aquest concert. Llavors, aquí a Barcelona ha sigut una cosa pionera, però si ens fixem una mica més en l'àmbit internacional, eixamplem la vista a la Universitat de Dresden, per exemple, és on es va fer el primer concert de la SON el juny del 2023, ara fa un any i una mica més, i se n'han fet... Hi ha un compositor, de fet, que és britànic, però d'origen alemany, que es diu Max Richter, que és com un dels cracs dels concerts de la SON i n'ha protagonitzat diversos a ciutats com, per exemple, Nova York, Los Angeles, Berlín o Zurich, entre d'altres. Llavors, què farem avui a la Girocleta? A partir de 1:45 serà parlar amb en Sergi Jordà, que és un d'aquells cap pensants que està al darrere d'aquest projecte Lullaby, un projecte europeu, i el càrrec, així, per dir-ho bé, és professor en el Departament d'Enginyeria de la UPF, investigador en el grup de tecnologia musical del mateix departament i un dels coordinadors del projecte Lullaby. El millor de tot és que ara ja hauran pogut descansar després d'aquest concert i entenc que ens compartirà les primeres conclusions del primer concert de la SON a Barcelona.
Interessant, interessant.
És prou curiós. La veritat és que molt. Sí. No tinc moltes ganes de saber com ha anat, si la gent va aconseguir dormir, quines persones hi podien participar, si hi havia persones de totes les edats.
Sí, ho tornen a fer i el pròxim m'apunto, eh?
Vosaltres teniu problemes?
Comença amb música electrònica.
I jo pateixo insomni.
Sí, insomni.
A mi em costa.
Jo no.
Jo de tant en tant.
Som joves, sí.
Jo de tant en tant, sí.
No té res a veure amb això. M'ha passat tota la vida.
Jo no en tenia i des que començo a tenir alguns problemes així de vida adulta, persona adulta, la veritat és que em costa molt més dormir, eh? Ser adults, nois... No,
jo m'estiro al llit i ja està.
I
començo a roncar en el mateix segon, sí.
Tens pinta a roncar.
Ja m'ho diuen, ja.
T'ho diuen?
Sí.
A què se diues, això, hora de la Girocleta? Senyor, senyora, sé finir.
Ai. Anem a viatjar pel món, va.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Vallès, cap on anem avui?
Mira, avui anem a Fontainebleau, a les afores de París, on s'han subhastat dues pistoles per 1,69 milions d'euros.
Déu-n'hi-do.
Sí, dues pistoles, sí.
Tindran la seva gràcia.
Ah, exacte, pel preu ja deveu intuir que no són dues pistoles qualsevol, sinó que són les dues pistoles amb les que Napoleó Bonaparte va pensar suïcidar-se després de ser derrotat el 1814 pels aliats i quan estava reclòs a Fontainebleau.
Clar.
Llavors són les dues pistoles, diguem-ne, que tenia ell en aquell moment i que, doncs, va decidir
utilitzar.
Això, mira, sí, no ho han subhastat els teus amics de...
Ja no ens interessa, això, dic, canvia la notícia.
M'interessa, però és molt més que...
Ho han subhastat dues cases que es diuen Ocenati i Rossini. Són dues cases també de subhastes, no tenen tant de renom com Sotheby's, però vaja, ho han fet bé també. De fet, s'han subhastat de Fontainebleau al mateix lloc on Bonaparte va declinar posar fi a la seva vida i va acceptar l'exili a l'illa d'Elba. Llavors, la venda s'ha fet en el marc de...
És que va ser un bon pacte, no?, jo crec.
De marxar a l'illa d'Elba.
És que, clar, si et diuen, bueno, és o morir, o et mates...
Bueno, es va morir...
O et vas cap a una illa.
Es va morir en 2 dies, eh?
Ah, sí?
Va durar 2 dies, eh?
Sí, va durar
tristesa.
De fet, la segona vegada, perquè la primera es va escapar.
com? De l'illa d'Elba.
Sí, sí, va anar dues vegades.
I com es va escapar d'una illa?
Doncs, nedant.
Doncs, va agafar el barret i es va pujar a dins.
Reclutant les seves extropes. Però sí, sí, va aconseguir anar cap a França. La segona vegada va anar a Elba i va patir un atac de cor i es va morir.
Ah, no
sabia. De pena, no, d'un atac de cor.
Sí, devia estar cansat d'escapar-se.
Exacte.
Total, que mira, s'hagués estalviat el viatge.
Sí, sí.
Les pistoles.
Doncs això, la venda d'aquestes pistoles s'ha fet en el marc de dues jornades de subhastes especialitzades en l'era napoleònica. Juntament, o sigui, les dues pistoles s'han subhastat juntament amb 237 lots més d'altres coses de l'era napoleònica.
Déu-n'hi-do.
El preu d'adjudicació era de 1,3 milions d'euros, ja era molt alt, però al final s'ha enfilat fins a 1,69 milions d'euros amb impostos, comissions i tota la pesca. Llavors, descripció de les pistoles. Es tracta d'un joc de dues pistoles amb gravats elaborades per un famós artesà d'aquella època, en Lluís Martín Gosset, i amb materials com arrel de noguera, banús, vellut verd i perles.
Mare.
Llavors, en el lot també hi havia alguns accessoris d'ús i de neteja d'aquestes pistoles i un cofre doncs molt ben adornat.
Com se les gastava el Napoleó.
Sí, sí, i tant.
No s'estava per res,
aquest home. Sí, sí. Llavors, aquestes pistoles, Napoleó Bonaparte, en el seu moment, les va regalar al general i diplomàtic Armand de Caulaincourt, duc de Vicenza, actual Itàlia, i les va regalar la nit del 12 d'abril del 1814. Exactament, està, doncs,
està datat, documentat
que les va regalar doncs, en aquell moment. Llavors, a partir d'ara, ara el que ha passat és que s'han venut aquestes pistoles, però el govern francès ha rebutjat emetre el certificat d'exportació, és a dir, que les armes no poden sortir del país, de França.
Com d'aquí?
No tenen aquest certificat, per tant, de moment no poden sortir del país.
Clar, com no sabem qui les ha adquirit, no?
Clar, aquesta és una altra. Vull dir, quan hi ha aquesta mena de subhastes no se sap exactament doncs, qui les ha adquirit. Llavors, el destí de les pistoles, segons el Ministeri Francès de Cultura, sí que diu que hauria de ser doncs, unir-se doncs, a les col·leccions nacionals i, en concret, també aquestes pistoles i el sabre de Napoleó, que també va formar part de la subhasta que es va fer. Llavors, la qüestió és si el govern francès ha dit que les pistoles s'haurien de quedar aquí, per què no les han comprat ells mateixos? Perquè, clar, no tenen aquest certificat d'exportació, però tot i això doncs les han, o sigui, s'han venut a una persona en un particular, no? No se sap ben bé per què el França no les ha volgut comprar, però sí que se sap que aquest rebuig de la concessió d'aquest certificat d'exportació, que és necessari perquè les pistoles surtin del país, ha obert un termini exacte de 30 mesos perquè les autoritats franceses facin una contraoferta als propietaris que l'han adquirit ara per adquirir aquest objecte.
Llavors, per què fan les coses tan malament els francesos?
Sí, no sé, m'ha semblat com molt enrevessat.
És que ho fan malament.
Per què no les compraven des de primeres? No ho entenc.
Mbappé està al PSG, no? Alguna cosa així.
Ha fitxat per Madrid, filla meva.
Ah. Val, perquè els francesos ho han fet malament.
No? Ja veràs tu les coses que farà malament Mbappé al Madrid, ja.
Sí.
Ja veràs.
Llavors, el que dèiem, eh? O sigui, ara els propietaris tenen aquestes pistoles, el govern francès té 30 mesos per adquirir-les, els propietaris, però, no tenen l'obligació d'acceptar directament doncs, aquesta contraoferta, i si no acaba siguent de l'Estat perquè els propietaris no volen o perquè l'Estat desisteix de l'adquisició, doncs les pistoles podran sortir del país sense necessitat d'aquest certificat d'exportació que ara mateix doncs, no tenen. Aquesta seria una mica doncs, la història d'aquestes pistoles. Veurem a veure com acaben, si el Ministeri de Cultura les acaba adquirint o no les acaba adquirint.
Doncs a veure com acaba tota aquesta història. Nosaltres, va, que anem a publicitat i de seguida parlem amb Glòria Gómez a l'Operació Sant Vix, professora del Departament de Nutrició Humana i Dietètica i Farmàcia de la Universitat Blanquerna Ramon Llull, per qui es pregunti, home, però no, que no feu el sorteig de la cistella Caprabó, que no feu
després,
la pregunta a la cistella
ja
Caprabó. La farem a les 11 del matí. Vinga, va, publicitat i tornem de seguida.
Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Recorre la ciutat en patinet o com vulgui. Arribar a tot. A Occident, Estàs ben assegurat amb la nostra assegurança mobilitat personal, perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Operació Sant Vit, amb la col·laboració especial de la Universitat Blanquerna Ramon Llull.
Setze minuts que passen de les 10 del matí i avui volem parlar d'esports continuats de llarga durada o de resistència, com ara la marató, el triatló, el ciclisme en ruta, la natació en aigües obertes o el rem, per esmentar-ne només alguns. I és que la intervenció dietètico-nutricional per practicar aquest tipus d'esport no és molt important, no? És importantíssima, com podeu imaginar. A més d'optimitzar l'estat nutricional, maximitza els efectes de l'entrenament, afavoreix el rendiment esportiu i disminueix també el risc de malalties i lesions. Però què cal tenir present per garantir aquesta deshidratació? De quina manera es podria comprometre el rendiment i la salut de l'esportista? O la suplementació en vitamines i minerals és sempre necessària? Doncs bé, de totes aquestes qüestions en volem parlar avui amb Glòria Gómez. Ella, com sabeu, és professora del Departament de Nutrició Humana i Dietètica de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Glòria, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Glòria, deixa'm començar a preguntar-te quina importància té la hidratació durant una prova de resistència. Ara estem veient, per exemple, el Tour de França, com el ciclisme en ruta, o com el triatló, per exemple, que són proves de màxima resistència i duríssimes, no?
Doncs, bé, la hidratació és molt important perquè quan nosaltres fem una activitat física, quan fem esport, per mantenir la temperatura corporal, o sigui, el nostre cos està fent activitat i augmenta la temperatura corporal, i per poder mantenir la temperatura corporal el que fem és suar. Que aleshores tenim unes pèrdues, perdem aigua, no? I la quantitat d'aigua que perdem, si fa calor o si l'esforç és molt gran, pot ser important. I cal tenir en compte que nosaltres no tenim reserves d'aigua en el cos, és a dir, que tota l'aigua que tenim la necessitem. No? Per tant, si n'estem perdent, l'hem de reposar.
Suposo que en prova esportiva molt més del normal, però vaja, ara que venen mesos de calor, ni que sigui en un entrenament, també és importantíssim.
També, sempre. De fet, encara que sigui hivern. I fins i tot dins de l'aigua, que moltes vegades hi ha gent que entrena, no? I va a nadar i pensa que perquè està dins de l'aigua no, i no, també quan anem a nadar a entrenar a la piscina, també hem de portar aigua.
Mm-hmm. Et vull preguntar també... Quins rols juguen... És que se'n parla molt d'això. Quins rols juguen les sals minerals en la hidratació? O com podem assegurar-nos que n'estem ingerint prou durant la prova?
Mira, quan suem, de fet, perdem aigua, però també perdem sals minerals, i la que més ens hauria d'amoïnar és el sodi, que és el que perdem amb més quantitat, és a dir, és el que pot ser limitant. Clar, quin paper juguen, perdona, perquè ara sé que estava... M'estic, quin paper juguen...
No, com podem assegurar-nos que n'estem ingerint prou durant la prova? Ho dic perquè, sí. Clar, d'aigua sí que ens podem fer una idea del que estem ingerint. Però de salts?
De salts. Bueno, de salts també, perquè ho podem les ingerir amb els isotònics, no? I els isotònics tenen unes quantitats, no? Ja ens ho diuen, ha de ser entre uns 300-600 mil·lígrams. I, de fet, és difícil mesurar les salts perquè... Una de les coses que passa és que les persones, quan suem, no tots perdem la mateixa quantitat de salts per la suor, i això és molt difícil de mesurar. Mm. L'única manera seria més qualitativa, no?, mirant la roba d'esport i veient, no?, hi ha persones que deixen la roba d'esport amb taques molt, molt blanques, que això vol dir que perden moltes salts, i en canvi hi ha d'altres, doncs, que no tant. Les que perden més salts en haurien d'anar a la franja superior aquesta, no?, dels 600 mil·lígrams de sodi hora, i els que no tant, doncs, potser amb la franja inferior de 300 ja farien.
És òptim, en aquest sentit, prendre, ara que ho deies, begudes isotòniques?
Doncs les, o bé en forma de begudes isotòniques. A vegades trobem en el mercat pastilles, que també tenen electròlits, però sí està clar que quan fem un esport de llarga durada, a més d'hidratar-nos, a més de beure aigua, hem de prendre electròlits, perquè estem perdent les dues coses, sobretot sodi, com he dit abans. I tot i que sigui difícil de mesurar, és imprescindible anar-ne aprenent.
I ja que parlàvem d'hidratar-se, parlem d'hidrats també. Perquè quines són les necessitats principals d'hidrats de carboni per un esportista durant una prova de resistència?
Doncs depèn de la durada de la prova. Uh-huh. Hem de començar, és a dir, en primer dic que de tots els nutrients, no?, quan nosaltres fem esport estem gastant lípids, estem gastant proteïnes i hidrats de carboni, però els que són limitants, és a dir, aquells que ens han d'amoïnar perquè es poden acabar, són els hidrats de carboni. I ho has dit això, a partir de l'hora hauríem de començar ja a ingerir, és a dir, quan ja fa una hora que estem fent l'activitat hem de començar a prendre hidrats de carboni. I depèn de la durada. Si la prova que estem fent dura un parell d'hores, doncs entre 30 i 60 grams d'hidrat de carboni, doncs ja amb això ja faríem. Però si la prova dura més de dues hores, aleshores les quantitats que hem de prendre són més grans, haurien d'estar per sobre dels 60 grams.
Entenc que depèn de la durada i que també les necessitats nutricionals també deuen dependre de la prova en si. És a dir, no deu ser el mateix fer una prova duríssima de ciclisme que fer un triatló, que també és duríssim, segur, però no estem fent el mateix.
Depèn sobretot de la intensitat que nosaltres posem. Uh-huh. És a dir, amb més intensitat gastem més hidrats de carboni. Per tant, depèn de la intensitat. Però en termes generals, no. Les quantitats aquestes, no?, que estan establertes com uh-huh. un estàndard, no?, quan es donen recomanacions en termes generals, no depenen de la prova. És a dir, en un principi serien més de 60, tant si fas un triatló com si fas ciclisme, com si vas a córrer.
També. Clar, ara em deies, depèn de la intensitat, Glòria, i pensava, clar, ara estem parlant com si fos tot això esport d'èlit, i segurament la gent que ens escolta n'hi ha poca d'aquesta que faci esport d'èlit, no? És el mateix si jo em proposo fer una cursa d'aquestes populars, de 10 quilòmetres, per exemple, per la ciutat de Barcelona, i no estic acostumat a fer res, que algú que fa esport d'elit i es prepara per un triatló?
Mira, si com més entrenat estàs, diguem, menys hidrats de carboni gastaràs. Uh-huh. Val? Per tant, algú que està molt entrenat en un principi per fer el mateix ritme, no?, per fer el mateix ritme gastaria menys hidrat de carboni, però el que està més entrenat probablement anirà més ràpid, no es quedarà amb el ritme del que no està entrenat i aleshores també necessitarà, saps? Llavors, sí que és cert, no?, clar, diguem que a mi, si vinc a, per exemple, a parlar aquí, doncs no parlaré per gent que fa esport d'elit, perquè en un principi els que fan esport d'elit ja estan molt controlats, tenen dietistes, nutricionistes que els hi controlen, no? Potser amoïna més, no?, els esportistes amateurs, uh-huh. que, doncs, això, doncs, que no tenen un nutricionista o que no hi van i que potser miren i que moltes vegades no ho fan bé i no s'hidraten prou, no mengen prou.
Ho tenim prou en compte, això? Perquè ara ens ho deies, molta gent que li agrada l'esport de manera amateur, però sí que es vol preparar per proves, per mi, duríssimes com aquestes, però ara em deies, i molts no van al nutricionista, perquè creuen que no fa falta?
Bueno, perquè potser miren per internet i ja pensen que amb la informació que troben n'hi ha prou. Potser de tots els grups aquests que anem parlant, Jo crec que els triatletes, sobretot els que fan llargues distàncies, perquè si fas una curta distància, realment, a veure, per fer pues, la curta distància, que és un sprint, quasi que només va ben, ja n'hi ha prou, i amb isotònic faries, amb una curta distància, que és un olímpic, doncs, que pots estar menys de 3 hores o més de 2, doncs això, no pots menjar una miqueta, però tampoc. Però quan ja fas més llargues distàncies, no, com fas un half o fas un full, aquí sí que t'has d'alimentar. Jo crec que els triatletes són bastant conscients, perquè, clar, és impossible fer un full, no?, que són 3,6 quilòmetres nedant, no?, 180 en bicicleta i una marató al final, és impossible acabar això si no menges. Mm. Llavors, potser aquests són els que són més conscients i sí que saben que han de menjar i ho fan i beure durant la competició, però també és cert que potser no són prou conscients de la importància d'entrenar també aquesta alimentació, no? Igual que entrenen doncs, el córrer o la bicicleta o el nedar, doncs han d'entrenar, no? Diuen que és la quarta o la cinquena disciplina, perquè la quarta disciplina diuen que és la transició, la nutrició seria la cinquena, no? Doncs han d'entrenar amb la mateixa, diguem, no sé si dir, donar-li la mateixa importància, no?, entrenar el que mengen i cada quan. Mm. I pel que fa més aviat als ciclistes, veus, sí que són un grup d'esportistes, els amateurs, que moltes vegades n'hi ha molts que no mengen i fan rutes molt llargues, no?, que diuen, i fan rutes realment llargues, de més de 100 quilòmetres, i que no mengen o mengen molt poc, i que també s'hidraten poc. És a dir, que potser sí que és un grup que, bueno, jo quan veig, no?, vaig a cicloturistes i així, tot sovint, no?, trobes qui té rampes, no?, qui ha agafat alguna pàjara, i és perquè potser és un grup que crec que haurien de donar-li més importància a la nutrició durant la pràctica de l'esport.
Mira, Lòria, jo no soc cap atleta ni tinc intenció de ser-ho, però fa anys sí que el que m'agrada molt és córrer a mi.
Corre.
M'agrada molt. Sí que et vull preguntar com es pot preparar un esportista nutricionalment abans d'una prova de resistència per maximitzar el seu rendiment. T'ho pregunto perquè, ara que et deia, a mi m'agrada molt córrer, no? I abans d'una competició, abans em feia, ara ja no, però abans d'una competició sempre em deien una peça de fruita. Després va venir qui em va dir, no, una peça de fruita no, que és fatal. I això ho podria dir amb 50 aliments, em sembla.
Sí.
Hi ha qui opina, hi ha molta opinologia respecte a això.
Sí, i molta informació a internet, i alguna molt terrible, alguna bona, però alguna no. Mira, potser estaria bé pensar-ho des de la perspectiva, no?, de la fisiologia del cos, no?, i després a veure com ho podem solucionar amb els aliments, no? Mira, clar, una cosa que nosaltres hem de fer quan anem a fer un esport és assegurar-nos de que els nostres dipòsits d'hidrat de carboni estan plens, no? Aquesta seria una idea important. Aleshores, tenim dos dipòsits d'hidrats de carboni. Un que és el muscular, no?, que és el que aporta directament glucosa en el múscul quan estem fent la prova i que és aquesta, no?, que necessitem, sobretot quan augmentem la intensitat. I l'altre és el fetge, que el fetge es dedica a portar glucosa a la sang. Llavors, aquesta glucosa que hi ha a la sang, prioritàriament la faria servir el cervell, però si el múscul la necessita, també en podria agafar, tot i que la cedirà al cervell, però clar, aleshores què vol dir? Que ens interessa sortir amb els dipòsits de glucosa del múscul plens i els del fetge també. Si nosaltres el dia abans fem una càrrega d'hidrat de carboni, és a dir, mengem un aliment ric en hidrat de carboni, no? Tipus farinaci, no? Que molta gent menja pasta, però bueno, també ens serviria l'arròs, per exemple, o ens podrien servir les patates o el pa. No? Doncs, si el fem el dia abans, quan ens llevem al matí de la prova, les nostres reserves d'hidrat de carboni del múscul estaran plenes perquè no hem fet esport. Però les del fetge, no. Clar, això vol dir que quan ens llevem al matí, que la prova normalment són al matí les proves, bueno, algun triatló és a la tarda, però les de córrer habitualment són al matí, doncs quan ens llevem hauríem de fer una càrrega d'hidrat de carboni per reomplir el fetge, perquè probablement l'hidrat de carboni del fetge també el necessitarem mentre ens fem la prova. Aleshores, està bé menjar, doncs, pa està bé, pa amb formatge, pa, i així omplirem els dipòsits del fetge. Això cal fer-ho almenys 2 hores abans de la prova, perquè, clar, tampoc podem anar a córrer, no?, que hem acabat de menjar, hauríem d'haver fet la digestió. Sí, però llavors, si pensem, o sigui, és important això, eh? Pensar que quan ens llevem al matí el múscul el tenim ple, perquè no haurem gastat aquests dipòsits, no hem fet esport, no?, durant la nit, però el fetge sí que els hem gastat. I l'altra cosa important és hidratar-nos abans d'anar a la prova, és a dir, que quan comencem anem hidratats, i per tant està molt bé, no?, les hores prèvies anar bevent aigua i potser també una mica d'isotònic per assegurar-nos de que tenim electròlits.
Per anar acabant, Glòria, t'ho pregunto també a la inversa. Quins errors comuns solem cometre als esportistes en la seva estratègia nutricional?
Doncs també, si separem, jo crec que el ciclista és un dels errors comuns, és no beure prou i no prendre els electròlits suficients, perquè una de les coses que es veuen a la cicloturista són moltes rampes. Moltes rampes, i això normalment és per això.
Això és hidratació?
Sí, per manca d'hidratació i de sodi, probablement, sí. Llavors, les persones que els hi passa haurien de fixar-se de beure prou i de prendre electròlits, no? Mirar-se també la roba, no? El que he dit abans, no? La manera de veure-ho és si la roba queda molt blanca i hi ha moltes taques. I els triatletes, més aviat el que els hi passa, no? Els de llargues distàncies, és que tot sovint l'alimentació els hi senta malament. És a dir, és molt comú, no?, que algú que fa un full, doncs, li senti malament, i llavors, doncs, tingui descomposició, vòmits... O sigui, haurien d'entrenar moltíssim el que han de menjar. Una cosa molt important, que no m'he de marxar sense dir això, és que el dia de la prova mai hem de menjar una cosa que no haguem menjat abans. Algun aliment o algun producte d'aquests desconeguts. Mm. Sempre ha de ser això. I també diria que potser la gent que corre subestimen també la ingesta d'hidrat de carboni, és a dir, jo crec que haurien de pensar també en planificar bé la ingesta d'hidrat de carboni per fer 10 quilòmetres, no, però a partir de 15, sí, perquè això ja és més d'una hora llarga, no? Ja, sí, perquè més de 15, sí.
T'he dit per anar acabant, Glòria, però m'has portat una sèrie de barretes energètiques.
Sí, això abans de sortir de casa, dic, mira, replegaré alguna cosa d'aquestes.
Aquest tipus de barretes, tipus un gel, tipus barreta energètica, van bé?
Sí, de fet és que per assolir aquestes quantitats d'hidrat de carboni, que hem dit, no?, 60 grams o més, clar, si ens hem de menjar un entrepà per aconseguir 60 grams, ha de ser un entrepà de 120 grams de pa, i clar, si l'has de portar a la butxaca del mallot, la veritat que et sortiria la barra per darrere, no?, i si has de córrer amb aquest entrepà a la mà, perquè és impossible menjar-te'l quan corres. Llavors, clar, està bé recórrer aquests productes, quan corres van molt bé els gels, perquè no els has de mastegar, i les barretes pels ciclistes també són interessants. Però, sobretot, jo crec que el que van bé aquests productes és per això, per aconseguir les quantitats d'hidrat de carboni, de sodi, les quantitats de nutrients que necessitem, que amb productes, o sigui, amb els aliments, és complicat.
T'ho pregunto també la inversa, perquè també s'ha posat molt de moda, Glòria, que aquestes barretes energètiques serveixin com a esmorzar habitual.
No, clar, no, perquè una de les coses que passa amb aquests productes és que són
mirat, la Glòria,
sucres...
Encara era horrible, això.
Sí, exacte, no, terrible, no? És a dir, només està, diguem, indicat o es poden prendre mentre fem esport. I el motiu és perquè tenen sucres d'absorció molt ràpida. Llavors, clar, si ens prenem això com, no sé, com a l'esmorzar mentre estem assentats allà al despatx, davant de l'ordinador, la nostra glicèmia farà un pic impressionant, no?, i la nostra insulina també. Clar, en canvi, quan estem fent esport, no?, estem en una situació més aviat d'hipoglucèmia. Uh-huh. Llavors, doncs, aquestes... De fet, no fa gaire, he vist unes gràfiques d'un estudi científic, del que passa, no? Si prenem sucres ràpids quan no estem fent esport, doncs la glicèmia puja d'una manera desmesurada, i en canvi, mentre estem fent esport, doncs tenen un impacte molt baix en la nostra glicèmia. De fet, al contrari, ens ajuden a mantenir-la per poder acabar la prova.
Professora del Departament de Nutrició Humana i Dietètica de la Universitat Blanquerna Ramon Llull, Glòria Gómez, moltíssimes gràcies per tornar-nos a visitar la caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Ràdio Estel.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Gràcies! Gràcies!
Recollir un premi honorífic per haver fet el millor ús de l'intermitent en sortir d'una rotonda... No,
sobretot vull donar les gràcies al meu professor d'autoescola.
No és gaire corrent. Gràcies. Compte online Sabadell. El compte corrent menys corrent. Ara amb una rendibilitat del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer any per un saldo màxim de 50.000 euros. És a dir, pots emportar-te fins a 1.250 euros. Fes-te client a bancsabadell.com.
Només fins al 10 de juliol. Aquest compte té un indicador de risc obert sobre 6. Banc Sabadell està adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits que garanteix 100.000 euros per dipositant. Liquidació mensual.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts que passen de les 10 del matí i sí, ja els tenim aquí. I la tenim aquí. Eva Vives, què tal? Benvinguda.
Hola,
de nou.
Bon dia.
Com estàs?
Encantada d'estar amb vosaltres.
Què tal aquestes setmanes?
Bé, bé, sí. Tot bé.
Fes sí, vacances? Sí.
Bueno, sí, de vacances.
No, però has fet vacances, vull dir que has viatjat.
Bueno, sí, vaig anar 5 dies a Madrid.
Ah, ara veus, això ho sabia.
Sí, molt bé, molt bé. Molt
és el lloc, Madrid?
A l'estrangero.
Sí.
És on era?
Està igual.
Se respira llibertat,
Eva? Se respira de todo.
Ah, va,
però
va,
bueno,
va.
Jo vaig estar amb els meus amics i és el millor que hi ha.
Sí, i tant, aquests entrepans de calamars que no ens els toquin.
Sí.
Jordi Campos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bé.
Com estem?
Aquí esperant els canvis de temperatura, que ara puja,
ui,
ara baixa...
És un clàssic, això, eh?
I sentint totes les notícies que van sortint per la tele...
Que ara en parlarem.
No tenim prou programa per parlar.
No tenim prou programa. Ferran Serra, què tal?
Hola, molt
com
bon
estem?
Dia. Molt bé.
Sí?
Jo això que dieu de les temperatures és una de les coses que no n'hi faig gaire cas.
No,
veig telenotícies i el temps tant se me'n fa perquè faré el mateix. Falli el temps que falli. I després tinc la sort... de que ni m'angoixa quan fa molta calor, o diuen que fa molta, ni al contrari.
Estàs molt ben termorregulat.
Sí, sí, sí. Això em diu...
Perdona, és que acabo de llegir una notícia d'última hora que diu que el jutge Juan Carlos Peinado podria arribar a detenir, estem parlant de detenir, a Begoña Gómez, si no es presenta presencialment a la declaració de l'empresari Juan Carlos Barrabés, prevista pel proper 15 de juliol. La cosa que es complica, eh? Déu-n'hi-do.
I simplement per unes notícies probablement fakes, no sap que van sortir al diari.
Sí, sí, d'aquell sindicat de manos limpias, sí.
Sí, no saben què fer ja per...
Sí, sí.
Implicar-los com sea.
Per país.
El jutge recorda que... És que ho estava llegint, perdoneu, eh? El jutge recorda que aquesta declaració és una prova preconstituïda i que Begoña Gómez tindria l'obligació d'acudir a la declaració. De fet, no fer-ho, diu... diu l'auto del jutge, llegiré textualment en castellà perquè si no ens farem un embolic, però diu l'auto del jutge: de no hacerlo ni alegar causa justa que se lo impida, podrá convertirse esta citación en orden de detención.
Sí, però s'atenen, els porten al jurat perquè estiguin i fiquin i després els deixen, perquè això ja ho vam veure al procés.
Mm. Bueno, veurem com avança tota aquesta situació. Avui dia, jo crec que de recordar una persona que té llums i ombres en la seva història i que s'engegarà una màquina d'opinologia sobre el que ha estat per Catalunya, Marta Ferrusola. Com sabeu, ahir va traspassar els 89 anys d'edat. Marta Ferrusola, que el 2018 ja se li va diagnosticar un Alzheimer que tenia de forma avançada, però ha mort a causa d'una pneumònia a casa seva, allà a la Cerdanya, acompanyada, evidentment, de qui sempre ha estat el seu marit, l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol. Marta Ferrusola, Ferran.
Bueno, molt bé com ho has dit, amb els seus llums i les seves ombres. Com a bona mare, pues, ha volgut recolzar els seus fills, una cosa una mica vergonyosa en aquell dia, de dir que anaven amb una mà davant i una darrere, i resulta que el pàrquing tenia no sé quants cotxes a luxe, però eren per desballestar.
Sí, han passat moltes privacions.
Sí. Home, és que tants fills, pues, i deixar-los a tots ben col·locats, pues, també té que ser un problema.
7 fills, no? Ara no dic la memòria, però sí, sí. No són 7.
I amb el tractre personal, he parlat dues vegades amb ella.
Ah, sí?
Sí.
T'has portat en taxi,
amb
no?
Amb el taxi, sí. I amb el tracte personal d'allò, pues, molt, molt planera. Inclús un dia parlàvem, perquè era un diumenge, el seu marit estava de viatge, com sempre, que el diumenge anava amunt i avall, i aquell dia no l'acompanyava. Diu, encara que estic sol amb no sé qui a casa, vaig a comprar el tortell, que els diumenges els catalans tenim que menjar el tortell. Sí, amb allò vam anar a una pastisseria, que va, ja li teníem preparat, i tornar-la cap a casa allà a Mitre. Sí, molt, molt bé.
Deixa'm repetir una mica el que deia aquest matí de Marta Ferrusola, més que res per exposar les idees que posava jo sobre la taula aquest matí, i ara en seguim parlant, eh? Deia aquest matí que la seva figura ni es va mantenir al marge, ni segurament mai ho va voler, exercint un paper de primera dama que ni tan sols existia. La Ferrusola, com li deia tothom quan en parlava, era la catalanoburgesa, la dreta conservadora, ferma en conviccions i contradiccions, perquè Marta Ferrusola era també les tresines, la compostura i el posat, la impertinència educada, la valentia de fundar una empresa amb Núria Claverol quan poques dones eren empresàries, fins i tot per remodelar la gespa d'un escenari com el Camp Nou. Era la modernor i el classicisme classista, marcat per les declaracions polèmiques sobre migrants o homosexualitat. Al final de la seva etapa, com la de Jordi Pujol, va estar marcat, però, sobretot, tacat per la deixa de l'avi Florenci i els comtes d'Andorra, on el seu nom hi sortia sovint. La causa contra ella, recordem-ho, però es va acabar arxivant a conseqüència del diagnòstic i evolució d'un Alzheimer cap al 2018. Una causa, per cert, que segueix oberta per la resta de la família Pujol. I deia abans, sigui com sigui, una de les seves darreres aparicions va ser precisament a la Comissió d'Investigació al Parlament de Catalunya, on va deixar anar frases lapidàries com «No en tenim ni 5 cèntims» o «Catalunya no s'ho mereix, això». I segurament, malgrat tot, la construcció d'aquest país no s'entengui sense figures com la seva. Jo crec que Marta Ferrusola és això. És pura contradicció, Jordi.
Bueno, és un personatge, diguem-ne, atípic, però típic de la situació política on estava. Ella, i així també ahir o aquest matí, que es va conèixer a Virtèlia, a una comunitat cristiana i catalanista.
L'Escola ella... Vitèlia de Montserrat.
Sí, exactament. I, bueno, ha seguit aquesta línia, però, clar, tu pots ser catalanista i cristià, però en contradiccions i fets que no siguin tan lloables, no? Evidentment és un personatge, o sigui, es llançaven paracaigudes, van al Dragon Khan, que no sé si es va veure per la tele, que el Pujol sortia com el Caballero Jedi, sortia...
Despentinat, eh?
Sortia despentinat i de color verd, i ella tan pam-pam. Però, bueno, és una dona, doncs, bueno, és capaç de muntar una empresa que no en tenia ni idea de jardineria, per los hechos, que va estar 2 anys prenent el pèl a Can Barça, posant tot el camp, que després dos noiets bueno, una empresa de, no sé si era de Tona o del Brull o de per allà, en dues setmanes van arreglar gespa que l'empresa aquesta no havia aconseguit en dos anys, no? Sí, això és una miqueta el que era el poder en aquell moment.
Sí, bueno, se sabia vender, no? D'una manera, donava una sensació d'unes coses encara que fos una altra, no? I, bueno, jo crec que tot el que has dit pues, és perfectament el que descriu el, la forma de ser de la Ferrusola, no? Mm-hmm. Bueno, ha tingut la seva etapa i que em pa descansa, no? Vull dir que ara ja, pues, poc més a dir.
Cosa que em porta a preguntar-vos, segurament perquè a casa nostra qui ho va fer molt més, no només per la durada, sinó per la seva convicció en la manera de fer-ho, va ser precisament Ferrusola, exercint aquest paper que mai ha existit de, a casa nostra, parlo, de primera dama. Creieu que això s'ha d'acabar institucionalitzant? Ha d'existir aquest paper de primera dama?
Home, jo crec que no. Jo crec que és una cosa que va molt amb el personatge. Personatge... amb els dos sentits de, el principal com pot sigui el president d'aquell moment i la seva companya, esposa, el que diguis, els papers són
sí, perquè ells... hi ha qui s'ha mantingut molt més al marge i aquí sí. Qui sí que n'ha participat normalment quan parlem de primera dama molta gent parla d'Estats Units però no cal anar tan lluny, podem anar a França mm-hmm. França ja, té primera dama
ja.
I actua com a tal.
Clar, és que tot té que veure poder amb la història, des dels començaments, amb el, quan el començament del matrimoni amb el Jordi Pujol, o la Jordi Pujol a la presó, ell endavant amb els fills, no sé, una cosa millor pues, porta una mica a l'altra.
Mm. Jordi.
Sí. No, jo crec que sí, a veure, que és un person... No, crec que sí, que té raó el Ferran amb el que està dient, eh? I que, bueno, és un sistema polític i, bueno, o sigui, perquè vagi bé, perquè faci companyia, que, evidentment, ha de ser una persona amb presència, amb educació, que ella, això, ho tenia, eh? Però...
D'alguna bueno, vegada que va engegar la merda algun periodista?
Sí, sí, sí. Bueno,
el, després de disculpar, eh?
Sí, però el Pujol també ho feia, eh?
Sí.
Amb l'avui no toca i punto. Aquí s'ha acabat el rock.
Això no toca.
Això l'avui no toca.
Clàssic.
No.
Eva, ha d'existir el paper de primera
dama? Bueno, jo penso que no és necessari i que la que és primera dama ho demostra sense tindre aquest paper. Vull dir que la companya o el qui toqui, hi ha vegades que es pot fer moltes coses sense tenir que tindre un títol, no? I a l'ombra, a vegades fan molt més enrere, no? És por detrás, sin necessitat d'estar en un primer plano, no? Mm. I el que lo vale, el que sabe fer-ho, vull dir... No necessita cap títol, no? Mm. Penso.
Deixa'm obrir una altra qüestió, perquè si algú es pensava que el 2024, amb l'amnistia sobre la taula, tot això del procés s'havia acabat, perdoneu, eh? Ha! No. El jutge García Castelló encarxiva el cas Tsunami Democràtic, això sí, és veritat. Recordem on hi havia 10 persones investigades per terrorisme. Entre elles, la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira. Doncs bé, aquest matí, Marta Rovira, en una entrevista a RAC1, ha assegurat que aquest dissabte podria venir a Catalunya amb una trobada de dones del partit d'Esquerra Republicana. Si això fos així, es deixarien de complir aquests més de 6 anys que Marta Rovira porta a l'exili. Tot plegat es segueix complicant per aquesta futurible detenció si Puigdemont segueix amb la idea de venir a Catalunya, això sí, si hi ha investidura al Parlament de Catalunya, perquè no s'ha arxivat la causa de Tsunami contra ell. Per tant, això segueix obert i el seu procés de detenció seguiria obert a aquesta hora. No sé com ho veieu tot plegat, però vaja.
Pues no gaire clar, perquè segur que estem a dimarts i d'aquí al cap de setmana trauran qualsevol cosa per embolicar la troca, que ja està prou. Però ja sabem que la justícia va com va i la prova està con los tres mosqueteros i companyia, que alguna cosa faran.
I a tot això, Ferran, perdona, és que avui hem tingut aquí els estudis de Radio Estel, mira, s'ha sentat aquí on s'ha assegut l'Eva, Jessica Albiach, líder dels comuns, també al Parlament de Catalunya, i li hem preguntat si hi hauria nou govern. Ella ha assegurat que sí, que la seva intenció, evidentment, és que hi hagi govern abans de... hi hagi preacord, com a mínim, abans de l'agost. Jo ja sé que us ho he preguntat, però com que les coses van canviant setmana a setmana i ara hi ha aquest arxiu de la causa del cas Tsunami, etcètera, etcètera... Ferran, tu creus que hi haurà govern?
Doncs tinc dubtes, però no ho veig massa clar. El que hauria de tindre clar són els que han portat la situació on està, com s'han d'entendre dos que es van barallar, estan al govern, i ara s'han d'entendre per tornar a fer un altre govern?
Si es refereixes a Junts i Esquerra, tot i així no els, sí, dona, no els donen els vots. No els donen els exactes, sí, el número de vots, sí, necessaris.
Sí, sí, bueno, tenen que recolzar-se amb algú més, però bueno, que hi hagi aquesta possibilitat, quan s'ha arribat aquest avançament de les eleccions, va ser per lo que ja va passar amb el govern, el Puigneró i companyia, i van sortir del govern junts, ara que hi hagi una mínima possibilitat que s'entenguin per tirar endavant, no ho veig.
Jordi.
Bueno, jo crec que és molt complexa. Hi ha moltes variables, hi ha interessos i és complicat, perquè va sentint experts, no com nosaltres, que opinem i bueno, estem interessats i podem tenir renoms a vegades més bons i altres no tant, i és molt complicat, perquè, clar, d'entrada no sumen. El que sumaria seria un tripartit. El tripartit, no sé com es veuria, per exemple, el qui té més a perdre és Esquerra, perquè a Esquerra li plouen ara, li crecen los enanos, com diuen, no? I està la cosa complicada. Ara, jo, tal com està la desunió que hi ha, no et diria guerra fratricida ni molt menys, però el problema que hi ha entre el moviment independentista dins de la mateixa Esquerra i tot, jo seria més partidari, jo, Jordi Campos, el pactista, que no sempre, ni mucho menos, d'anar cap a un tripartit, però assegurant un finançament correcte. I si no, pues eleccions, pel que sigui, perquè la independència, si no, a veure, si no hi ha un canvi de mires i tant, i Europa no recolza i tot, pues com ens diuen, adiós rogando y que el mazo dando. O sigui, ara solucionem durant uns quants anys un problema que portem arrossegant la tira d'anys i després parlem-ne. Però ara hem de tirar endavant. I ara Catalunya, en tot el finançament que té, tenint en compte que, segons diuen, és una regió rica, de les més riques, doncs tenim un índex de pobresa que està superant la mitja espanyola. O sigui, hi ha una gran quantitat de nens, sobretot la pobresa infantil, és enorme. O sigui, no serveix el que recapta Catalunya perquè millori la situació a Catalunya. Serveix perquè Catalunya estigui al número 14 de rebre diners, les partides pels ciutadans, i perquè altres, pues, que aporten molt poc i que han estat subvencionats per la tira d'anys des de fa 40 anys, o sigui, continuïn igual. O sigui, ha d'haver-hi un moment que s'ha de ser solidari, perquè Catalunya ha demostrat moltíssimes vegades, però la gent ha de correspondre. La solidaritat no pot ser eterna. Tu no pots néixer i estar solidaritzant-te fins que et moris. No sé si ho he explicat alguna vegada, però va haver-hi un cas que a mi em va colpir, que era una família d'Hospitalet que tenia un cert grau de discapacitat i, bueno, portaven tota la vida en subvencions, fins que va arribar un moment, no sé si amb les retallades, però més o menys, que van dir, bueno, és que vostès porten 20 anys aquí subvencionats i no han fet res. Bé, se'ls va retirar. I el pare de família es va penjar d'un arbre amb res, allà al costat a Bellvitge, no? I va parlar a la treballadora social que portava el cas que la pobra estava desesperada, però escolti, però és que els serveis socials no estan per arreglar la vida a tota la gent, eh? Estan, o sigui, per ajudar, per encaminar, per donar un suport quan fa falta, però no tota la vida. I, bueno, jo crec que això es porta aquí. La solució per a Espanya igual seria que s'espavilessin amb una Catalunya independent o autònoma o un altre ritme, eh? Però que no sempre paguin la festa als mateixos. Perquè tot el que es diu de Madrid, amb perdó, de que aporta més, però també rep moltíssim més. I rep d'altres fons que no rem els altres, com capitalitat.
Fa poques setmanes, Jordi, per no dir pocs dies, anunciàvem també, i ho explicàvem a l'informatiu, que dues germanes grans de Barcelona suïcidaven just el mateix dia en què havien de ser desnonades de casa seva. I això o ho parem entre tots o anirem pel pedregar. Eva.
Sí, a més, hi ha molts problemes i els que no sabem, no? Vull dir que en aquest estat estem d'una manera que es pensen que aquí els catalans tenim de tot i no és així, no? I, per altra banda, bueno, una mica com pensen, eh? Jo ho veig una mica complicat, lo del... no m'agradaria tindre que anar un altre cop a fer eleccions, m'agradaria que s'arribés a un acord que estigués bé, que fos beneficiós per tothom i bueno... però ho veig una mica complicat, la veritat, tal com està.
Ja, clar, és que el problema està de que si hi ha dues opcions, diguem el tripartit, com deia el Jordi, o que se posessin d'acord els independentistes. Però si en les darreres dos o tres votacions han anat perdent de l'ordre de més de 600.000 vots entre els dos independentistes, això vol dir que no estan al tanto de lo que de veritat cal perquè la societat, en tots aquests problemes que dèiem, tiri endavant. Uh-huh. La independència, cony, deixem-la més endavant, quan el país estigui més endreçat. Diu.
Es que ens queden res. Em queda molt poc, però clar, ha passat el que ha passat i també vull posar-ho sobre la taula, així que feu-me titulars, va. Eleccions franceses, ha guanyat el nou front popular, mm-hmm. aquest nou invent de les esquerres franceses, mm-hmm. quan es temia que l'extrema dreta podia guanyar aquestes eleccions i finalment ha quedat en tercer lloc per darrere dels d'Emmanuel Macron. Com veieu aquest resultat?
Home, jo prefereixo que hagi sortit això, francament, perquè que gana ser l'ultradreta...
Està molt bé que hagis dit francament en...
Sí. Entre comillas.
Xascarrillo, Eva, sí, que jo és que sóc així.
I sense preparar-s'ho,
exacte.
Molt bé.
Sí.
I, bueno, jo prefereixo, la veritat, almenys te da un respiro un poquito de lo que...
Ara tindran merder, però, per saber
ja,
que governen també.
Ja, segur, però, bueno, por lo menos... hay un respiro y una esperanza, sí. ¿No?, al futuro.
Això és l'avantatge de la segona volta, de que la primera es vota, diguem, el que et sembla, o et digui el cor, però segons com veus que van, ojo, anem cap a l'altra banda que venen aquests.
No, en una setmana van mobilitzar eleccions sí. històriques amb participació, gairebé el 70% de participació.
Sí, la gent va veure per on venien les...
No havia passat en anys. Sí. Jordi.
Sí, totalment d'acord, perquè a més nosaltres pensem que bueno, nosaltres, o sigui, es diu que a la península Ibèrica, set a Portugal, hi ha molta immigració i tot, però és que França, que tenia les colònies, allà ho tenen a rebentar, perquè hi ha barris sencers, hi ha les banlieues, sí. aquestes que estan a tope, tenen molta població, a part de musulmana, de molt lloc, la immigració, doncs, bueno, quan feien, ocupaven un país i estaven allà explotant-lo i al final molta gent participava, després quan s'independitzava i cap enllà, els Piet Noirs, Argèlia i tota la gent que va anar cap enllà, no? Mm. I tenen un problema gros i, clar, jo suposo que al veure tot el problema que hi ha... amb l'ultradreta, dic aquí, és que es muntarà un sideral que no veies. Mm-hmm. I s'ha mobilitzat molt bé.
Mira què farem ara. Se n'aneu ja?
Hola, hola.
Pobre que l'he trecat ara mateix, eh?
Hola, bon dia.
Bon dia.
Mira, dos minutets, els hi pots explicar a aquesta gent ben bé què és això, la cistella Capbravo?
És l'octa meravella del món. Doncs cada setmana sortegem una cistella Capbravo meravellosa. Mireu, us dic el que porta aquesta setmana, si ho trobo per aquí. És una cistella d'estiu, ja us porta farfalle vegetale, mongeta blanca, salsa de tomàtet, musclones cabets, olives negres, batut de cacau, suc de taronja. Doncs això, cada setmana sortegem aquí a la caravana, aquí a Radio Estel. I aquesta setmana, i sempre fem una pregunta per jugar amb els oients. Què us sembla la dinàmica? Ells contesten, etcètera, etcètera. Avui és el dia de la independència d'Argentina.
De González Catán, en colectivo. A la cancha de Boca.
Escolteu, la independència d'Argentina. No sé si sabíeu, espera que tinc per aquí les dades. Cada 9 de juliol, Argentina celebra un dels dies més importants del calendari, la seva independència de la monarquia d'Espanya, que va ser el 1816, per que ho sapigueu. Doncs ells ho celebren avui. I fem una pregunta als oients, que és: què t'agrada més de la cultura argentina? Coneixeu una mica la cultura argentina? Una miqueta, no? Hi ha alguna cosa que us cridi l'atenció dels argentins? El tango.
Sí.
El tango, eh?
És tanguera.
Jo també, a mi m'agrada molt el tango. No ballar-lo, veure com el ballen, sí, perquè jo...
Fa molts anys que ho faig.
I Messi, m'agrada molt Messi, m'agrada Maradona també, m'agrada Mafalda.
El mate.
El mate, molt bona. El mate també està molt bé. No sé, el asado, no? Sí. El asado, un bon asado.
La psiquiatria.
La psiquiatria, molt bona. Exacte, molt rapsó d'argentí també. Doncs què us agrada més de la cultura argentina? És la pregunta que Capbravo. 663 99 30 62. Responeu, sisplau, i entreu en el sostre de la cistella. Ara, el butlletí de les 11.